ubicarà a les instal·lacions del campus de la UIB, en concret el Complex Balear de Recerca, i posarà les Illes Balears al mapa de la computació avançada a Espanya.
Ja ho sabeu, es diu Talaia i arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que la cançó de Tocó, de Tomeu Penya, va ser cantada als Premi Goya d'enguany.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
El moment d'encetar aquesta segona hora de programa ho feim amb en Toni Carrell, que ens acompanya aquí al control tècnic, i si fins ara hem jugat amb les paraules i amb Mozart i amb el Requiem de Mozart, ara hem de xerrar de cinema i sabre què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Si moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol, ho farem amb en Xisco Nadal, que anem...
Aquí som.
Ben tornat, amb en Miquel Jung, que també és aquí, bon Miquel.
No m'he mogut d'aquí.
No. I avui, com que no hi ha en Celestí, hem convidat el nostre company, Rafael Gallego.
Quina responsabilitat, com esteu?
Va bé, i tu?
Company, sí,
per parlar de cinema, vares veure la gala d'es Goya?
Sí. De l'inici fins al final.
I de, seràs un bon...
La vaig veure, no la vaig sentir del tot, perquè tenia Javier Matesan, reputat crític d'última hora d'aquesta casa, i de tal, que comentava absolutament tot allò que passava en la pantalla. Per tant, jo també necessitava de subtítols, perquè no només la protagonista és sorda, perquè no me va deixar sentir la meitat. Però sí, crec que me puc fer una idea d'allò que va passar.
I d'ara ho comentarem tot, Rafael, perquè, com vos dèiem, hem de repassar aquesta gala dels Premis Goya. Clar, avui ho fem en dimarts, perquè era festa, que ja sabeu que va tenir una gran guanyadora, Los Domingos. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling
by my side. I doncs, ja ho sabeu, aquest cap de setmana es varen celebrar els Premis Goya a l'Auditori del Fòrum de Barcelona amb una gala presentada per l'actor Luis Tosar i la cantant Rigoberta Bandini. I com vos comentàvem, podria ser que Los Domingos hagués estat la gran triomfadora de la nit.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado...?
Estimats oients, a micro tancat no ho he escoltat, com en Miquel Jung, guionista d'aquesta part del programa, me diu, com que hagués pogut ser Bassa, la gran triomfadora de la nit, jo aquí discrepo una mica, però no passa res.
Sí? Gallego, tu discrepes? Va ser la gran triomfadora, Los Domingos?
Clar, si ho deies, perquè en Cirà se va dur tots els premis importants tècnics, i és una pel·lícula que, en qüestió tècnica i d'imatge, és avantguardista, sí, podria subscriure l'afirmació d'en Xisco.
No, i a més, molts bastants havia de dir que els premis tècnics també són importants.
En Xisco ha estat incapaç de veure no, moment.
Jo m'he quedat dormit.
Però avui la defensarà.
No la defensaré. No defens Cirà.
Pot passar moltes coses amb Cirà, però quedar-te dormit.
Quatre vegades ja, no ho torno a intentar.
No.
Estaré pica aquest cap de setmana. Abans d'esgoia, ho vaig tornar a intentar i m'hi tornar a quedar dormit gairebé en el mateix punt, i vaig dir...
Però menciona, com va dir en Ricardo Darín, no funciona l'auditori, un problema millor personal, perquè si t'adormen les dues...
No, perquè m'interessa ser-ho, si històrica m'ho compta, m'està greu, i supos que el meu cervell aprofita per davallar la persiana.
També és una pel·lícula per veure un cine, o?
Això m'ha dit avui de matí Nene Cane Don Blas. M'ha dit, és per ir al cine, li dic ja, però jo no vaig tenir temps d'anar-hi i la volia veure que nostra. Los Domingos, una de les triomfadores, o la gran triomfadora per en Miquel Miquel Jung. Conta la història de Nainara, una jove brillant de 17 anys que ha de decidir quina carrera universitària estudiarà, però al final manifesta la seva família que vol ser monja de clausura, cosa que els agafa, en diria tot, una mica per sorpresa. Amb aquest film, Alauda Ruiz de Azúa ha aconseguit ser la quarta directora de la història que guanya el Goya a millor direcció, però ha guanyat 4 premis més: el de millor pel·lícula, guió original, millor actriu protagonista per Patricia López Arnaiz i el de millor actriu de repartiment per Nagore Aramburu.
Amb això estan d'acord, no?
Pilar López Arnaiz...
Reines, sí, totes dues.
Totalment. No, i m'agrada que hagi guanyat el guió i la direcció, sí. Crec que és una pel·lícula valenta, diferent també per la incomoditat que te genera.
L'altra gran preferida de Mera Sirat, que se'n va dur un premi més que Los Domingos, tot i que no ho han valorat, però els 6 guardons que van guanyar, o que va guanyar aquesta pel·lícula d'Oliver Lache, varen ser... Tècnics.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto.
El film, que explica la història d'un pare que cerca la seva filla entre les raves del desert del Marroc, va guanyar el premi millor música original, millor muntatge, millor direcció de fotografia, millor so, millor direcció d'art i millor direcció de producció. Una altra pel·lícula de la qual se n'ha parlat molt és Sorda. La seva directora, Eva Libertad, va guanyar el premi de millor direcció novella. La millor actriu revelació va ser per Miriam Garlo, la seva germana, i el millor actor de repartiment va ser Álvaro Cervantes, tots dos també per la seva feina a Sorda. El guardó a millor actor protagonista estava cantat i va ser per en José Ramón Soroiz, protagonista de Más Palomas, i el de millor actor revelació per Antonio Fernández Gabarre, de Ciudad sin Sueño, una pel·lícula social que explica com es viu a la Cañada Real.
Una flor siempre es bonita, puede ser un gran jardín lleno de flores.
Alba Flores i Sílvia Pérez Cruz varen recollir el Goya a millor cançó original per la banda sonora de la pel·lícula Flores para Antonio. Però aquest film no va aconseguir ser el millor documental perquè se'n va dur aquest premi en Albert Serra en Tardes de Soledad, un documental sobre la tauromàquia.
No sé si els hi va venir un pot de nou, eh? De fet, en Alba Flores, quan van anar a recollir aquest premi, no li va deixar dir ni una paraula a Sílvia Pérez Cruz, perquè crec, és el meu moment.
Crec que estava pactat, eh? Entre elles dues, que en Sílvia Pérez Cruz ja en tenia un de Goya, de dir, crec que li va dir, és el teu moment, parla i reivindica tot allò que hagis de reivindicar.
I així ho va fer.
I així ho va fer. Sí, sí.
Ara saludam també a una persona que era allà, és en Xisco Segura. Xisco, com estàs?
Hola, bones tardes, com anam?
Molt bé, tu vas anar a Goya a Barcelona?
Sí, vaig tenir la sort de ser-hi. Me vaig acompanyar en el bon amic Toni Bestar, que ell és acadèmic, i bé, molt bé, la veritat és que
Xisco,
és un gust.
Tu vas ser el més un d'Antoni Bastard, dius?
Sí.
A veure, hi ha coses...
Acompanyant d'Antoni, sí.
És un honor, és un honor.
És un honor.
Però jo seria un honor, també.
És un honor, clar que sí.
Només tinc una pregunta per en Xisco.
Mana?
Només tinc una pregunta... Bueno, té moltes per tu, però així... de primeres. Vares poder saludar en Sonant Sarandon o no?
No.
Vale, Xisco, moltes gràcies per la teva intervenció avui a Beta Ràdio.
Gràcies, adéu, que vagi bé.
No.
Clar, és que hi devia haver una
orientada, no, una expectació. No vaig creuar. Me sap molt de greu, no vos puc.
No, és que m'han explicat... Xisco, perdona, Mana? Que era una gincana al fòrum. Bé, allò que ja és enorme, per començar.
Sí, espai, és molt gran.
Ja no sap per on l'han d'envestir. I després que sabeu que era com una gincana arribant al fotocol i després no sé on i no sé què, que era molt complicat.
Hi havia moltes distàncies, és vera. L'organització ja te deia que havies d'estar 2 hores abans. I no era per menys, perquè realment havies de caminar una bona... que t'hi fa barbaia ben llarga i després entrar i clar, evidentment, després la gent hi havia els protocols que i ja saben que les xarxes socials són molt goloses per aquestes coses i tothom se trobava a fer la seva fotografia, llavors això encara, evidentment, talentia més, és a dir, pensa que havien d'entrar 2.800, no sé quantes persones era, però prop de 2.000 persones, llavors clar, no? Havien d'anar-hi en temps, però bé, molt bé, se va celebrar, ja hi havia tothom quan va començar, se va fer el compte enrere, que se fa sempre i no, que quadra en la realització de televisió i no, va ser preciosa.
On sabeu així, com és a Manco? A la sala grossa, perquè molt fàcil m'unirà.
Sí, a baix, com... sí. Estàvem a baix, a platea, a la fila 28. Pens, els veiem petitets.
Sí?
Com jugadors de futbol, teo, saps? El subbutio, que era un joc de taula que jo jugava de petit.
Sí.
Era una mica jugadors de futbol, subbutio, però, clar, l'emoció arriba, eh?
Sí,
llavors, dic,
però va ser divertida, va ser entretenguda, la gala, segons tu. Ara sí, en parlarem d'aquest tema.
Ara, realment és molt entretenguda i molt emocionant quan tens una nominació o quan tens qualque cosa. Jo me'n recordes que van anar a equipajes amb el curtmetratge d'Antònic, un dels primers que varen nominar d'ell, i jo me recordo que allò se m'ha fet curtíssim, no? Perquè estava super
nerviosa,
com haguem de pujar, mama. No, però no, evidentment no, però sí que és vera que les emocions i les porres, no? I la gent diu, guanyarà aquesta, guanyarà l'altra. Bueno, sí, hi ha una... I si vas acompanyat, evidentment. No?
I tu com a actor, eh? Sí. Molt de fenomen... fan, és a dir, com aquella cosa, tinc ganes de veure aquest actor, aquesta actriu...
Bueno, entre trios actors hi ha molt respecte per això. Entre els públics, sí. Vull dir, pensa que no només hi ha actrius i actors, hi ha, clar, hi ha tota la indústria, no? Llavors, sí que és altra indústria, o potser sí que s'acosta, no? Per exemple, jo vaig veure que estàvem menjat i de vora tenien Oliver Latche, no? Que és altíssim. Llavors, sí, jo és que no m'atreveix que dir-li, no sé, perquè me fa com molt respecte, no? Però sí que hi havia gent, però tot amb molt de respecte. Vull dir, pensa que és una mateixa indústria que estem allà i però bé, va ser molt agradable. Vull dir, era un espai molt còmode per veure-ho bé, la gent se podia moure, vull dir, van triar el millor lloc possible per fer-ho.
Segur, agrades que hagis dit això de que estaves menjant de vora Oliver Latche, perquè m'interessa molt saber com era el catering. És a dir, què s'adona...
Com
era el catering? Què s'adona o com et se menjua a un espectacle d'aquest tipus?
Pensava que me'n banyaries per la pel·lícula.
No, la pel·lícula jo ja ho he dit. Jo l'he intentat veure 4 pits i m'he quedat dormit els 4 pits, per tant, jo aquesta pel·lícula ja he desistit. No vas pensar per això.
T'he estat escoltant abans i és així, no has anat al cine. Aquesta pel·lícula s'ha de veure al cine.
Idò, esperaré que si guanyes Oscar...
Pot agradar o no pot agradar. A mi m'ha agradat molt, perquè és una experiència. Jo, per mi, aquesta pel·lícula te genera una experiència. Sí, vull dir, te genera un viatge bastant fort. Després, te pot agradar menys o menys història, no? Però el cine és molt important.
Idò, com que s'ha d'anar a sala gran, tot i que he de dir que quan una pel·lícula és tan exigent que no se pot veure en qualsevol format, t'he de dir que
no,
pot ser...
I a més és d'un visionat. Un segon visionat ja no...
Ja no interessa.
Creus que ja no...
Home, a lo millor aquest era el meu problema, que cada vegada...
Aquella provocació ja perd, cau.
És que crec que a lo millor aquest era el meu problema, que cada vegada que intent mirar-la, lo comens... Clar, no, lo comens des del principi. I estic esperant tota l'estona i llavors acabo amb aquest dormit sempre allà mateix. No devia ser per això, però per favor...
Ja no poden fer spoilers.
Hi havia una pregunta important. Si és segura, com era el catering? Què hi havia per menjar?
Molt bé. Molt bé, hi havia moltes taules, hi havia una sala enorme, perquè, clar, eren 2.000 persones que a la 1:30 del vespre van dir, toca sopar, saps? Vull dir, hi havia una certa llana. Llavors, hi estava ple de taules, hi havia un servei impecable, vull dir, va ser impecable, sincerament, eh? Vull dir, estava... N'hi havia per tot, llavors no hi havia aglomeracions. En el final, Ventura... Això tot pots veure, lo millor, no? Perquè ja hi havia una cosa començada, ja servida, i després, clar, si gent no volia anar a repetir la beguda i se va ocasionar una mica de cua, però vull dir, no, vull dir, en absolut. Hi va un concert de la Ladilla Russa que va ser sensacional, sensacional. Vull dir, tecnopop, no? A tope, mentre estaves menjant, com dir... Venga, va.
Clar, no, vaig veure Instagram amb un post de Nan Perelló, que també hi era.
Sí, que era...
Exacte.
Però jo vull saber com eres menjar, per favor. Sí, com eren els canapés.
No ha entrat en detalls en Xisco. Se vol guardar.
Eren molt bons. Hi havia de tot. Hi havia pernil, hi havia... Bueno, totes aquelles coses que pots agafar en sa mà, saps? Aquestes coses que fan ara,
sí,
que...
finger food.
Sí, aquestes papallones, aquestes com de pasta que hi posaven de tot, o una mica de canc, una mica de gamba, una mica no sé què. Bueno, era una cosa així com un running buffet, estimat Xisco. Llavors vas menjant i vas caminant.
Però els famosos van en aquesta festa?
No.
Perquè m'han dit que hi havia una altra festa.
Sí, bueno, és perquè saps...
Cada productora, no?
Diguéssim, els grups o els equips tenen, van a festes més aviat privades, no? Perquè, bueno, per sentir-se... Jo ho entenc, però millor per sentir-se com més còmodes, més tranquils, no? No perquè, clar, si poses allà tot seguit de cop de los domingos, no sé, potser genera una expectativa que els altres se queden com una mica incòmodes, no? Més... Però, per exemple, sí que la gent dels curtmetratges sí que hi era... vaig saludar gent que havia guanyat qualque curtmetratge i això, hi havia la directora del festival d'Eivissa i del cinema d'Eivissa. Bueno, sí.
Però en l'Axe no? També dius, no? Perquè vas menjar de vora ell.
Sí, entenc. No li va... L'Axe va baixar. Ah. Va baixar, no sé ben bé per què, no, jo devia buscar, cercar algú, o... sí. Però va baixar un momentet
el
vaig veure i vaig dir, ostres, realment aquest senyor és molt alt.
Llego, per favor, no, es passa sí. Això, que has de baixar.
No. Tothom diu el mateix, tothom que l'ha vist diu, és alt, bé, fa 2 metres.
Sí.
Bueno, és alt i moltes
coses. A mi m'agrada,
exacte, per això ho dic.
De tota manera, queda clar que si vas a Es Goya allà sa festa pas paparró, que series guanyadors de curtmetratges, millor so...
efectes
especials, etcètera. Tota aquesta gent acaba menjant en aquest càtering i llavors hi ha les festes privades per celebrar sí. Ja com a més en petit comitè. I segura, sí. Tu has dit que sa gala t'ha passat amb la divertida. Des de casa han de dir que era àgil, perquè jo vaig agrair que la gent no són rocars en seus agraïments, però tot i així se va fer llarga.
Clar, és que són 40... Quan són premis? Quan de premis són 40?
M'ho pensava que eren 30 busques, però sí, són bastants, sí. I ja n'hi ha.
Són bastants, no? Clar, és que imagina't, vull dir, sí que se fa llarga, és així, són 3 hores i quart, però, bueno, no sé, respires una emoció i respires una tensió que allò aguanta. Però, bueno, sí, també pot sortir un momentet, estirar un moment que s'escames, tornar, vull dir, t'ha permet, permet aquesta llibertat.
Sí, molt de moviment, però... ho vaig veure. Hi havia molt de moviment de cadires, era com el joc de les cadires, que ara sí. T'asseca aquí, ara t'asseus aquí, també per
clar,
realització.
Clar, perquè se fa llarga, no?
Tot i que en Xisco Segura, com que el va veure, va veure la gala en directe, se va estalviar la realització nefasta de Televisió Espanyola.
Hi havia qualque moment.
Que, no es van adonar
compte d'això. Tot Twitter en parlava, que el mixer aquell dia no hi era, perquè varen enfocar no sé quantes vegades les cales buides, varen anar a barres, que és el pitjor que te pot passar quan fas un programa de televisió, varen connectar-se les barres de més 2 vegades. Ja va passar durant el que era l'estora vermella, que també varen tenir problemes evidents de realització, però una gala d'aquesta categoria no se pot permetre punxant es càmera amb una escala, que només se veia una escala, i a més que no és que diguis enfoc s'escala perquè pens que davallarà per allà en Susan Sarandon, no, és que era s'escala i mal enfocada.
Sí.
No. Per tant, un poc desastre. En directe no veies així.
No veurem res.
Clar, perquè si clar. Segur era allà.
Era allà, a fila 28.
Clar, nosaltres no veiem la realització, no?
No, clar.
El que sí que vaig trobar a faltar era que en el teatre, a l'auditori, estava tot impecable, però no teníem nosaltres unes pantalles que poguessin veure una mica les faccions, no? És a dir, que quan te fan en els concerts, no? Que encara que estiguis lluny, tens una pantalla que t'enfoca en la persona que xerra, o no? És a dir, no teníem això, no?
Mm. Sí, o sigui, podia ser Susan Sarandon com Rafael Aparicio, vull dir que no saps...
Sí, no, però que depenia una mica de l'espai, no? Que a vegades havia passat que ho podíem fer i a vegades no? En aquest cas, l'espai no ho permetia, no? I clar, ho veies tot petit, no?
Però,
evidentment, depèn d'on estava.
I no li ve l'atxa que no va pujar, perquè no li van donar cap premi a ell.
Clar. Però jo crec que una cosa, jo crec que es Goya ha fet content a tothom. És a dir, jo crec que la guanyadora és Los Domingos. I a més, és a dir... Per millor pel·lícula, millor guió, millor direcció, no? És a dir, que són dues grossos. Però sí que és vera que Sirat s'han duit un mes, no? I després Mas Palomo s'ha rebut, i ha rebut a Flores per Antonio, i evidentment
i
a Albert Serra, no? Vull dir, que han hagut... tothom ha rebut una mica, no? I jo crec que dintre les expectatives de cada un, d'alguna manera s'han complert, saps? Però jo crec que Los Domingos s'han complert a més, perquè crec que quan te donen el premi gros de la millor pel·lícula, d'alguna manera ets la pel·lícula guanyadora.
I tant. I un dels moments que mos va donar la gala més especials va ser aquest. No toca.
Ja et dureu que ens assifam el temps. Jo et temperaré si un cas tens por. Jo
te cuidaré si estàs malalt.
I va ser una gala que va ser plena, com sempre, de missatges polítics, de reivindicacions, però enguany també hi havia molta música, perquè, recordam, una de les presentadores era una Rigoberta Bandini, que és cantant, i, de fet, els presentadors varen començar aquest esdeveniment cantant Hoy puede ser un gran día d'en Serrat.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
La Rigoberta Bandini, la presentadora, ja va anunciar fa unes setmanes que com que la gala se celebrava a Barcelona, el català hi seria molt present, cosa que vàrem poder observar quan vàrem veure, per exemple, actuant a Bac Guial i Arrels de Gràcia fent un homenatge a la rumba catalana. Però si una cosa ens va sorprendre a nosaltres, atentos a tots els mallorquins, a tots els balears, va ser aquest moment en el qual la Rigoberta Bandini va cantar de tot cor de Tomeu Penya.
Jo duré a casa si fa mal temps. Jo t'empararé si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cor, de tot cor, de tot cor.
Hi ha opinions diverses en aquesta taula sobre la interpretació que va fer la Rigoberta. Però una cançó...
En Xisco li va
agradar. Sí, en Xisco li han cantat, ja se nota.
Veiem, Tomeu Forever. Però
no, jo no ho dic per en Tomeu.
La versió que va fer Rigoberta Bandini és una actualització d'un clàssic fet amb molt de respecte.
Efectivament, i molt duit al seu terreny.
No va ser con Rosalía quan va cantar per Rocío Jurado que li va canviar la lletra. Tothom estava superencantat en la Rosalía. La Rigoberta va respectar ses fonts. No se pot canviar una coma d'es Pare Nostre, com tampoc s'ha de canviar una coma d'en Tomeu Penya.
Estic enviant-li un missatge a Rosalía.
En parlarem amb l'Alexandra Nicolau, que la tenim al telèfon, que ets afiant en Tomeu Penya, perquè en Tomeu Penya li va escriure aquesta cançó a la seva filla.
Oh.
Alexandra, com estàs? Plash.
Hola, ara vos escoltava i posava un gustet de tornar a escoltar la cançó.
Sí, eh?
Crec que encara estic en xoc.
No m'estranya, perquè no t'ho devies esperar gens.
Bueno, vos he de confessar un parell de coses.
Venga.
Jo ho sabia.
Amiga. Què dius?
Jo ho sabia perquè estic compinxada en la seva mànager de... Jo visc a Barcelona i, clar, tinc molta relació amb l'Ariadna, que és la seva mànager d'aquí, i, clar, quan estic bastant compinxada amb ella i he de dir que jo m'entero de les coses abans que ell.
Això està bé.
I passen filtres. Mon
pare, posa la televisió, que avui cantarà una cançó teva.
I ell no ho sabia. És que la forta és que ell no ho sabia, va ser una sorpresa. No li van voler dir i ell se va enterar el dia següent per diari.
No va mirar la gala.
I per què no li vareix dir, mon pare, pots sintonitzar la U que estan fent la gala i per aventura hi ha una sorpresa? No, ni això li vareix dir.
No li vaig dir res, va ser el dia següent, que ell se va donar la sorpresa i bueno, que va sortir per diaris i va rebre, ell m'ho va dir, és que ha rebut una putada de missatges i ell no li sabia de voler venir. Però sí. Va ser bastant emocionant, sobretot jo, perquè he viscut tota la vida, és que jo ara tinc 36 anys, me la va escriure quan jo en tenia 7 i és que duc tota la vida amb aquesta cançó. I que soni allà on va sonar. Quan xerrau de no s'ho sançaran, on va escoltar aquesta cançó.
Imagina't.
Que no s'ho he enterat de res, però bueno, passa res. A mi m'ho fa gràcia. Vull dir, m'ho fa gràcia, m'ho fa respecte, va ser estic en xoc encara.
No m'estranya.
Sí. No s'ho sançaran, doncs jo crec que li va agradar, perquè la varen enfocar en diferents moments i posava cara de m'agrada. De fet, en això s'han salat, on fa una sèrie d'anys, Vivian Caoba va anar a promocionar la Sibil·la a Nova York i la va cantar per Nassusan Sarandon. I Nassusan va dir The Sibil·la is great. Per tant, jo estic convençut que degué dir de tot cor, it's so great. Per tant, n'estic convençut.
De tot cor, it's even better.
Correcte.
I Alexandra, per què creus que varen triar aquesta cançó? Quin moment? Qui tria?
Això és que jo vaig... jo això el que vull xerrar amb la Paula, que jo la vaig conèixer a Paula, la vaig conèixer ja a un concert que va fer mon pare fa de vés 3 anys a l'Udegas aquí a Barcelona. Ella va venir d'espectadora.
No, Paula, hem de dir que és el nom que la coneix, la gent que la va conèixer mai,
sí,
quan perdona, feia teatre perdona, i aquestes coses.
Paula de Ribó. Paula
sí,
Ribó.
Sí, sí, clar, és que per tu no és Paula.
Sí, i me xerrava superbé. I, bueno, ella l'únic que me contava és que, clar, ella pues, va créixer amb els primers discos de mon pare anant cap a, bueno, amb els cotxes amb sa mare i son pare, saps? Al final és un record seu de sa infància. Jo no sé si va... No sé exactament per què va triar aquesta cançó, és algo que encara li he de demanar. L'únic que me va dir Ariadna és que jo me sorprendria molt de la cançó que va triar, perquè n'hi ha moltes i justament va triar aquesta.
Exacte. Aquesta, sí, que aquesta. És més especial per tu, perquè quan és...
Ja ho era, de fet hi ha un videoclip que jo ja som petitona, que jo ja surto en aquest videoclip. Bueno, i tal. Bueno, pues... sí, però me va fer especial emoció aquesta cançó en concret, clar.
No, i a més
però
que la
no
va...
ho sé per què.
La Xandra, que la va cantar en català de Mallorca, perquè li va posar l'article salat.
Sí, exacte. És que el que me va agradar és que ho va respectar l'article salat, ho va respectar tot. A la seva manera, perquè el va cantar, doncs, òbviament, a la seva manera, en Moscoro, que me van cantar les nines allà, que estaven així, vaig trobar que ho va fer que bastant més èpic. I el Berg que va respectar molt tot, en general, sí, sí.
És una cançó preciosíssima, això és així. Que no podem dir altra cosa d'aquest de tot cor.
Sí.
I la veritat que molt ben triada i una sorpresa, o manco per la gent que en aquell moment miràvem la televisió, va ser una sorpresa.
Sí, total, no, és que me van escriure, me van començar a escriure a mi també, clar, la gent flipava, clar, tot Vilafranca to the world.
Imagina't.
Correcte.
I
creus, Alexandra, que en Oliver Lasche va entendre la lletra quan Rigoberta Bandini li va dedicar...
No.
Li va dir, t'han de cuidar, han de tenir cura de tu, perquè ha rebut t'han donat Tello una sèrie de dies. També s'ho ha cercat una mica, en Oliver Lasche. No li llevarem la culpa que ell ja acumula, diguéssim, dins la seva motxilla. Però Rigoberta Bandini va voler dedicar-li la cançó de tot cor a en Oliver. T'agradaria que la propera pel·lícula també sonàs de tot cor? Sí.
Bueno, jo ja no ho sé. Jo tanta emoció no puc. Vull dir, el meu cos no aguanta tantes coses bones, m'entens? Amb això encara madura. Però sí que me va sorprendre la seva cara, que ell intentava com a, no, empatitzar amb en Rigo, no? Però en plan, no sé molt bé què dius, però bueno, és guapo, és guapo. Vull dir, al final tot és... Tothom li va agradar i ho va acceptar, òbviament, i crec que va ser també una mostra cap a que nosaltres també hi som, a Mallorca, saps? I això també és guapo.
I tant. I d'Alexandra, enhorabona, quin moment més preciós que t'endús per record de tota sa vida, perquè això serà així.
De veritat que sí.
I ton pare també, supos que has parlat el cent de mal quan el van escriure que ho havia dit per diari.
Ah, no. Un pare me diu... Ai, nina, jo no sabia res. M'ho he enterat jo per diari. I dic, bueno, clar, normal. Mon pare viu en el seu món.
Que bo, que divertit. Però, sí. Molt bé. Sí. I gràcies, Alexandra, una ferrada forta. Fins una altra. No m'hi faltaria. Vinga, gràcies. I d'aquest moment...
A la filla d'entre meu, en Rigoberta, que diu Paula, li passa com a Mina Xenoa, que ja li ha dit Laura. Clar, és que quan ja t'has conegut...
Exactament.
Quan ja t'has conegut fora de l'escenari, l'has de dir per ser un nom de font.
Sí, m'ha de canviar.
Bé, tot això... Bé, i més coses que no les hem pogut comentar totes, però en Gallego, moltes gràcies.
No de res.
T'esperam a les 6, en l'aviador. Avui xerreu de cine, també? Xerreu de cine, avui?
No, avui ja s'ha xerrat molt. No?
Si intento xerrar d'una cosa, d'un tema, perquè tornar-lo a tocar, perquè millor és impossible. No, amb això tens raó, i des d'aquesta humil posició fem una petició a en Javier Mate Sanz,
sí,
que per favor...
Que no vengui l'any que ve.
No, que vengui, però que te deixi escoltar.
Que ho escrigui un paperet. Tot el que penso.
Gràcies, Rafael. Fem un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Hola, som la Marta Bergues, si n'heu dit Bergues.
som això, de cineu, i el meu moment tèntol és quan aconsegueixo desferrar-me una estona els meus dos fills de damunt i me'n vaig en el quarto, que és com la meva fortificació, i puc llegir una estoneta. És d'allò que pas més gust, són moments que assaboresc molt.
IB3 Ràdio és diversitat. Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketib.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaillevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
Idò, mira, una amb quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzes.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bicipalma, o com he anat fins a Lleuvi? Perquè si
m'has... Jo no tenc Bicipalma, tio. Ara, però no sabera. Res, ara faig les pizzes i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Història en aquest programa amb en Tomeu Canyelles. Com anant, Tomeu?
Molt bé, què tal?
Ben com tornat. Gràcies,
aquí.
Nosaltres també. Avui hem de parlar d'una efemèride molt artística.
Sí, molt interessant, perquè és un personatge que dona tant de sí, que pots descobrir tantes de coses. Mm. També un personatge com molt familiar, no?, dins la nostra sensibilitat visual.
Sí, sí.
Que crec que val la pena aturar-nos-hi una estoneta per reflexionar de qui era aquest senyor i quines fites va aconseguir al llarg de la seva vida.
Parlant de Nergé, un dels principals historietistes...
Sí.
Comicaires, no sé com li diríem.
Se podria dir així, sí.
De fet, quan vas proposar aquest tema, he començat a mirar coses de Tintín, tot aquest univers que va crear, que és espectacular, més enllà de Tintín, també.
Exacte.
Que ara ho comentarem. Però sí, sí, el tenim tots en el cap, que és Hergé, un dels principals mites que m'ho ha deixat història. És còmic, reconegut principalment pel seu personatge en Tintín, ara ho veiem.
Sí,
però,
sí.
Tomeu, creus que en un cas com aquest és difícil separar l'autor de l'obra?
Jo crec que hi ha hagut pocs dibuixants que hagin estat objecte d'estudis tan profuns com els que ha inspirat Hergé, nascut a Bèlgica amb el nom de George Prosper Remy. I resulta curiós comprovar que entre els dibuixants i el seu personatge estrella hi ha un bon grapat de paral·lelismes que reflecteixen la seva evolució emocional, per una banda, però també professional o fins i tot ideològica, no? N'hi ha una molt òbvia, i és que tant Hergé com en Tintín provenen del món escolta, un fet que impregnaria el seu trasfons en aquests llibres d'aventures, d'esperit juvenil, viatger i moralitzant de l'escoltisme. Tampoc hem de perdre de vista que Hergé creix un entorn molt condicionat pel catolicisme més conservador i que, a tal efecte, els primers llibres d'en Tintín operen segons aquest mateix marc moral, no? Per tant, podríem dir que editors i biògrafs coincideixen a l'hora d'assenyalar que la vida d'un personatge de ficció, com és en Tintín, i el seu creador arriben a estar tan lligades que en alguns casos se poden com a confondre i tot, no? I per què? Perquè en Hergé molt probablement va emprar aquest personatge per projectar les seves pròpies inquietuds, les fílies i també les fòbies.
Jo volia saber, Tomeu, si ja hi ha vida més enllà d'una icona tan identificable com és en Tintín o en Tantan, que li diuen a França, i quins altres personatges van sortir de la imaginació d'Hergé?
Com haurien de pronunciar? Ergué, així?
Supos que sí.
Sí.
Ergué, direm així.
La N se nasalitza. Seria tan com Michelin, és a dir, no dirien Tintin con nosaltres.
I demà, responent a aquesta pregunta, jo diria que n'hi hagué d'altres que, per descomptat, no van ser tan populars, i això és una manera de dir que eren personatges escassament rendibles si els comparem amb una franquícia tan llaminera com en Tintín, no? Perquè, d'una banda, tenim les aventures de Jo, Sete i Yoko, que essencialment era la història dels infants ben intrèpids que tenien una moneda com a mascota. Aquest projecte, hem de dir que va tenir una vida limitada perquè l'èxit d'en Tintín va agafar energia per sorpresa, no? I després de 6 números va optar per finiquitar aquests personatges. Després es veu que hi va haver una altra sèrie que va gaudir d'un èxit relatiu. Es tracta de Quique i Floopy, o Quicker Floop, en seu idioma original, dos infants de Brussel·les que tenen una fixació especial pels problemes que provoquen els seus invents, no? Que eren tan aparells tan inútils com perillosos, no? Entre el catàleg d'energia també trobam en Totor, que era un boy scout que forma part de la seva primera etapa com a dibuixant de còmic i que, de fet, va ser una espècie de prototip per la posterior creació d'en Tintín, no? Certament parlam d'un autor que es va veure atrapat o fins i tot sobrepassat per l'èxit aclaparador d'en Tintín, però tota l'obra d'energia en conjunt demostra molt de paral·lismes, no? Ho podríem observar en la claretat del dibuix, la llegibilitat en secció o un gran equilibri entre la imatge i el text.
Totalment. És així, l'any 2007, la Comissió d'Igualtat Racial del Regne Unit va sol·licitar la retirada de l'aventura en què en Tintín visitava el Congo, que de fet és un dels còmics famosos d'ell. Fins a quin punt el llegat de Nergué és objecte ara de revisió?
I de la mem, és així com dius, Margalida, i de fet no ets l'únic problema que ha tingut aquesta aventura en concret que dius pels plantejaments racistes i també per incloure una apologia encoberta en el colonialisme. Certament els estudis que s'han fet al llarg d'aquests darrers anys han permès veure que les aventures d'en Tintín són un clar reflex dels valors dels moments que van ser creades. I per això, i per descomptat, ens permet parlar de perpetuació d'estereotips i tòpics realment prejudiciosos, no? Parlam de visions occidentals, no? Des del paternalisme, la racialització i el maniqueïsme contra els africans, els nadius americans, els asiàtics o fins i tot els jueus, no? Encara que n'hi ha hagut esforços per poder contextualitzar aquestes vinyetes tan controvertides, alguns especialistes consideren que són, i cito textualment, un testimoni de la seva època, no? Que no necessàriament està revestit d'odi racial. Ara bé, Nergé va reconsiderar certs aspectes de la seva obra perquè tal vegada va veure que s'havia passat de frenada, no? I això ho poden constatar quan a partir dels anys 40 va refer i redibuixar algunes de les seves aventures més controvertides, en aquest cas d'en Tintín, amb l'objectiu d'eliminar referències colonials massa evidents. Però així tot, ha continuat una polèmica, ha continuat persistint i és un objecte de debat molt interessant al llarg d'aquests darrers anys.
Clar, tot i aquest incidents que comentaves, Tintín encara era un personatge que sembla haver sobreviscut al pas del temps i que gaudeix d'un impacte importantíssim, encara ara, la cultura popular.
És així, perquè mem, podríem dir que en Tintín, a 3 anys de celebrar el centenari del seu naixement, que va néixer l'any 1929, i de manté la seva vigència cultural. Mem, i per què, mem? Jo crec que en primer lloc perquè planteja aspectes formals que van revolucionar el món del còmic a partir d'uns contons precisos, un fet que va reforçar la llegibilitat d'aquestes aventures i més enllà li van proporcionar una elegància que jo crec que és intemporal i que ha marcat sobre dibuixants posteriors com en Frank Quinn, en Yves Chaland o en Just Svart, entre d'altres. Perquè encara ara, és a dir, un segle després en Tintín té tants d'adeptes, mem, jo penso que amb una part important és la seva meticulositat, no? Nergé, abans de donar forma a les seves històries, i els dedicava a investigar, no? És a dir, visitava museus, parlava amb experts, recopilava fotografies, i això en conjunt va fer que aconseguís unes històries que tendeixen en el realisme, no? En alguns casos, fins i tot grata en el camp de la ciència i aconsegueix materialitzar fites que s'anticiparen de la realitat, com per exemple l'arribada dels éssers humans a la Lluna, no? Jo crec que també en dediquen Tintín aporta una...
Aquest còmic també és mitiquíssim,
suportat, no? Sí, tots de petit segurament recordant qualcun input d'aquella coberta amb aquell coet, eh? Vull dir, va ser com una imatge sí. molt icònica.
Clar, jo pensava 1929, uau.
Sí, sí, 100 anys. Jo crec que d'aquí 3 anys n'hi haurà una de bona i un redescobriment del personatge i supos que també d'aquest debat que dèiem en relació al seu revisionisme, no? Que és una cosa també
part
i, sí, important i significativa. Sí. Clar, clar, clar. Jo també diria que, en relació al que dius, no? Perquè aquestes imatges mos acompanyen des de fa tant d'anys que és inevitable que en Tintín representi per nosaltres una mirada nostàlgica a la història del segle XX, no? A partir d'escenaris i personatges que a la pràctica no només han impactat a les generacions nascuts en els anys 80 o 70, sinó més enrere.
També, totalment. L'efemèride d'avui, que és la mort d'aquest dibuixant d'Hergé, ha estat un pretext per fer una valoració de la vida i l'obra del creador d'en Tintín, però més enllà, quin creus que ha estat el seu llegat?
I de la veritat és que costa abstreure'ns d'un fet, i és que en Tintín és una marca potentíssima que factura milions i milions al llarg de l'any, no? Però sí que poden fer un parell d'afirmacions al respecte, i és que el llegat cultural d'Energia traspassa la barrera del còmic per influir en l'art i també en el disseny, a partir d'una gran coherència gràfica, no? Com abans feia referència en aquesta nitidesa dels dibuixos, no? En aquesta línia clara que citen alguns especialistes, que és una de les seves claus del seu èxit i de la seva rellevància cultural. Després jo crec que va demostrar que el còmic no només era una cosa d'infants i joves. El seu plantejament l'obria diversos públics i explica en bona part el seu èxit com a il·lustrador. Perquè, també parlam d'un senyor, d'un il·lustrador, d'una... com ho deies? Comicaire.
Comicaire, però no sé si és correcte.
Que té un museu en el seu o no, i que treu cada any una mitjana de 100.000 visitants, no? Que és una petita xifra per confirmar que el seu llegat continua més que viu.
I tant, i moltíssim, i s'han fet pel·lícules, sí. I encara sí, sí. Ara...
Segur que en Spielberg era tan fan d'aquest home que va voler fer una pel·lícula, sí, o no sé si la va dirigir o produir.
No, la va fer.
La va fer, no?
Com en Best of Motion.
Exacte.
Que no era real, però com si ho fos.
Ho imitava, sí, que a més capturava molt bé com a l'essència d'aquells escenaris, no ho sé. Com
de fet, diuen que Indiana Jones, moltes escenes de les pel·lícules estan...
Sí.
Lliurement inspirades
sí.
En les aventures d'en Tintín.
Havia llegit alguna cosa d'això, sí.
I a més que tan característic aquest personatge que a vegades en la senzillesa també estan les coses,
és
perquè
vera.
És un home, un al·lot, sempre ets el seu canet.
Exacte, que també ja en podríem parlar un altre dia d'aquests secundaris que vull dir que també mos han marcat d'alguna forma.
Moltíssim. I d'avui, la història d'Hergé, aquest il·lustrador, aquest pioner, podem dir, del còmic, sense dubte.
Sí, un dels grans del segle XX.
Totalment, el 1929 farà el seu centenari amb Tintín, no en Hergé, perquè, clar, una cosa...
Exacte.
L'autor,
ell és anterior, sí.
També han debatut sobre aquest tema que sempre ens agrada reflexionar-hi i que sempre és d'actualitat. Tomeu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ara fem una pausa i tornem tot anar.
I de tres ràdios, humor. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores del final d'una altra època, que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que la Fundació Servei de Cultura pel Poble ha llançat una campanya de microfinançament per garantir classes de llengua i projectes d'acompanyament social a persones vulnerables. La professora Massus, la professora de català, la professora de català, la professora de català, la professora de català, la 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 la, la 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 la, la professora de català. L'any que ve repetiré.
Ai, que ara m'ha pegat tossina. La Fundació Serveis de Cultura per al Poble es dedica a projectes educatius i d'integració i ha llançat la campanya El que dones també torna, una iniciativa que permet a la ciutadania contribuir directament a finançar classes de llengua i projectes d'acompanyament social a aquelles persones que no tenen els recursos necessaris per aprendre i integrar-se. La Fundació fa feina a Mallorca des del 1977 per facilitar l'accés a la cultura i l'educació a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. El creixement de la demanda els ha duit a llançar aquesta campanya.
I nosaltres en volem saludar amb en Toni Jaume, president de la Fundació Servei de Cultura pel Poble. Toni, com estàu? Benvingut.
Hola, bones tardes.
Moltes gràcies. Molt bé, gràcies per atendre-nos. Amb què consisteix aquesta campanya, Toni? Explica'm-ho, per si volem donar suport.
Bé, nosaltres diguéssim que aquest projecte relacionat amb les persones migrades és un projecte que se va començar a la Fundació, jo encara no hi era, fa aproximadament 12-13 anys. És a dir, que la Fundació de qualque manera està treballant amb aquest col·lectiu, això fa aproximadament aquest 12-13 anys. I a partir d'aquí, bé, nosaltres el que hem anat veient és que ha crescut la demanda exponencial de precisament d'aquestes persones que fonamentalment a través de l'eix de la competència lingüística pues han anat afegint grups i fent aquesta oferta on no només se limita a la capacitació lingüística del castellà sinó també del català i fins i tot ara fa poc d'anglès. Una cosa que també se mos caracteritza és que facilitam el tema de la conciliació familiar, on moltes dones poden també utilitzar el nostre servei de saludoteca per conciliar les classes i portar els infants de 0 a 3 anys, perquè puguin de qualque manera participar a saludoteca.
Mm-hmm. Això està bé, perquè poden dur els infants, sí? mentre estudien, no?
Correcte, correcte, mm-hmm. Sí. Normalment nosaltres oferim dues sessions setmanals i estem molt contents, perquè la fidelitat i la participació és molt alta i hi ha molt d'interès per la seva inclusió i aprofiten aquesta oportunitat, per dir d'alguna manera. No? Uh-huh. Nosaltres també hem afegit fa poc les competències digitals, també com una eina d'inclusió, i fins i tot, bé, el que ara, de fet, no només perquè hagi hagut aquest anunci de la regularització, sinó que també fa temps que duim a terme càpsules que se diuen formatives, d'orientació i assessorament jurídic, moltes vegades col·laborant amb SOFIM, que és el recurs de la Direcció General d'Immigració. I nosaltres el que ara hem vist que si en el 2023 se mos acostaven perquè quasi 100 persones, en el 2024 ja passaven a 120, ara estem a prop de 150 i cada vegada tenim molta més demanda en aquest sentit.
Uh-huh. I deies que de cada vegada també són dones les que volen aprendre?
Sí, correcte. Sí, el nostre perfil aproximadament el 70-75% són dones. És un perfil de dones i l'altre 25. I tenim una representativitat de 17 nacionalitats diferents. Principalment destaca les persones de Marroc, però Ucraïna, Nigèria, Argèlia, Tunísia, Afganistan, bueno, aquí fins a 7 nacionalitats diferents.
Clar, Toni, parlaves que són classes per a col·lectius vulnerables i projectes d'acompanyament, però de quina manera se'ls faciliten aquests recursos i sobretot com són aquests cursos?
Sí, nosaltres li donem molta importància, acabes de tocar un tema clau, no? I és que nosaltres no som una acadèmia, nosaltres creiem que hi ha un concepte clau que és el de cuida. que té molt que veure amb els drets humans i el tractament d'aquestes persones, que jo ara he donat números, però hi ha darrere noms i cognoms, amb una història, diferent, i moltes vegades és un privilegi poder compartir-ho. Pensau que nosaltres també utilitzem mediadors interculturals, és a dir, per poder acostar-nos a les seues demandes i als seus interessos, moltes vegades, pues, malgrat també venen aquí amb un dèficit idiomàtic, pues, tenim persones que tradueixen i de qualque manera tenim un coneixement més profund d'aquestes persones, no?
Clar, i també parlàvem de que tot això avui en parlàvem precisament perquè heu posat en marxa un micromecenatge, un crowdfunding per poder mantenir aquests serveis d'aquestes activitats.
Sí, perquè nosaltres tenim una estructura bàsicament de voluntariat, és a dir, que això també ho voldria recalcar, lo important que a vegades se diu que hi ha gent pot solidària o que això de ser voluntariat va a menys, pot ser que en segon quin àmbit, nosaltres tenim sort d'haver reclutat quasi 30 persones, és a dir, nosaltres tenim molt de docents, inclús docents que estan jubilats, persones que també participen en altres entitats també de l'àmbit social, i el que fem és tenim estructurat un funcionament que té que veure precisament amb la docència, és a dir, nosaltres tenim un material didàctic, unitats didàctiques, amb àudios, amb fitxes de treball, que nosaltres mateixos vàrem arribar a elaborar, no? Adaptant-lo un poc a la realitat. I de qualque manera, pues, això, és molt important que utilitzem també un sistema de detecció de desnivell, és a dir, nosaltres una de les coses que fem principalment en el principi, a la fase de cuida, és detectar si són d'un nivell a 0, a 1 o a 2. Mira, pensa que inclús nosaltres, gràcies a Colònia Pollença, a sobre Colònia Pollença, varen demanar una ajuda petitona perquè dins d'aquest col·lectiu d'aquest darrer curs passat varen detectar persones que tenien interès a presentar-se a la prova d'espanyol de l'Institut Cervantes. Aleshores, nosaltres vàrem tenir, un pas d'iniciativa de dir, los han de recolzar de qualque manera, no? I, el mes que ve, per cert, se presenten... és el mes de maig que ja s'aprova, amb facilitat la matriculació d'aquestes persones, no? Uh-huh. Això no vol dir que tinguin persones que tenen un alt nivell, al contrari, vull dir, tenim una barreja entre persones que són analfabetes de la seva pròpia llengua, fins a aquests altres que tenen, diguéssim, més nivell, no? Ara, per exemple, una de les coses que ens ha cridat molta atenció és que tenim molta demanda també a nivell de català. I nosaltres creixeríem més, però no podem. Tenim una estructura molt petitona de dues persones tècniques i tenim llistes d'espera. Llistes d'espera que, en aquest cas, fins que no podem, si hem de donar resposta a aquestes demandes, per això fem aquesta microfinanciació, perquè volem dotar un funcionament més òptim per poder arribar en aquestes llistes d'espera que de qualque manera podem atendre, no? O volem atendre.
Com podem participar d'aquest micromecenatge?
Sí, nosaltres el que hem fet... hem coït un poc la metodologia o l'estratègia del crowdfunding, és a dir, nosaltres li hem posat una quantitat per les persones que vulguin precisament participar per projectes, és a dir, un quantificat des dels 10 euros fins als 40 a diferents projectes, no? que en aquest cas d'una menys a més econòmicament estan dotades, depèn del tipus de projecte, perquè les persones puguin triar. A la pàgina web hi ha tota aquesta informació que les persones se poden adreçar precisament, per exemple, si volen contribuir a que continuï el servei de ludoteca, per cert, molt, molt important, doncs també podem potser fer una donació de 10 o 20 euros. Bé, se dona a triar, òbviament, de la mateixa manera que he comentat la capacitació lingüística del català, del castellà, les competències digitals. També una altra cosa que fem, perquè volem tenir aquesta visió, com deia abans, de cuida, nosaltres treballem sortides familiars, és a dir, que bimensualment, en 70, 80, inclús de vegades hem tingut tota una participació de 140 persones, perquè, clar, les famílies, és a dir, no només els usuaris que venen a la fundació, que participen a les activitats, venen en aquestes sortides, sinó també donant cabuda més membres de les famílies, no? I amb aquestes sortides també tenim una visió més ampla de la situació familiar, no? Uh-huh. I en aquest sentit, pues, també hi ha les sortides, no? Perquè poden fer sortides, pues, també hi ha dins la microfinanciació aquesta possibilitat o aquesta alternativa, no? I fins i tot, ara fa poc, vos comento el darrer projecte, sí, que també estem molt... Bueno, estem entusiasmats, però no podran créixer, i és la gestió d'un hort social. Uh-huh. És a dir, gràcies a la Fundació Acima, just aquest estiu, per cert, varen veure la necessitat precisament de tenir un espai que tingui que veure el millor des del punt de vista de la formació, bueno, tot el que se pot treballar transversalment sobre el tema també dels productes autòctons. Volem sempre relacionar, si és possible, l'autòcton d'aquí amb el tema de la formació i la capacitació lingüística. Aleshores, també en la microfinanciació, per poder dur a terme una intervenció en els grups que portem, a l'hort social, pues, també està reflectat a la pàgina web.
Uh-huh. Idò, aquesta pàgina web és fundacioserveisdecultura.org. Allà trobareu tota aquesta informació, com us ha explicat també en Toni Jaume, que és el president de la Fundació. Tu també ets voluntari, Toni?
Sí, nosaltres som un patronat de 7 persones. És a dir, nosaltres som, els patronats són, evidentment, voluntaris, com és el model d'organització d'una fundació. Sempre pot haver qualcú que sigui professional, en aquest cas nosaltres només tenim una dotació petita d'una persona a jornada completa i una altra a mitja jornada, en tot això que t'estic contant, i coordinar uns 30 voluntaris. I
no tenim més temps, Toni, però ho has explicat molt bé, ha quedat molt clar. Fundació Servei de Cultura pel Poble, entrau-hi, remenau i ajudau. Moltes gràcies, Toni.
Val, d'acord, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies.